castellonerisme al ritme de Nadala popular La nit de Nadal, adaptat especialment per aquesta peça pel director de l'Orquestra Simfònica de Castelló, Carlos Pascual. Un total de 60 músics d'aquesta formació i més de 100 ciutadans que han actuat com a extres en el clip donen la millor imatge per a la felicitació Bona Terra, Bona Gent, Bon Nadal, amb la qual la Diputació desitja bones festes a tots els castellonencs al mateix temps que promociona els millors valors de la província. El president de la Diputació, Javier Moliner, s'ha reunit amb Carlos Pascual, director de l'Orquestra Lírica de Castelló, a qui ha agraït l'especial implicació de tots els músics en aquest projecte. La seva complicitat ha sigut clau per a l'èxit d'aquesta peça audiovisual. En la trobada, el president li ha fet lliurament, a manera d'agraïment, de l'enregistrament del clip per a fer-li l'extensiva a tots els músics que han participat en la felicitació.
El president ha posat en valor, a més, la capacitat d'aquesta terra perquè seguisquen succeint coses bones a la nostra gent. Som una província, en diu Moliner, amb grans oportunitats que cal aprofitar i eixe és el nostre tribut a la terra que volem. En aquest sentit, ha explicat el màxim responsable provincial que d'aquest vídeo es desprèn el gran patrimoni natural, cultural i històric que té la província, així com els valors que es desprenen de la nostra gent amb els nostres majors i els xiquets, transmetent el que ens fa ser un poble únic amb 135 identitats en cadascun dels nostres municipis, però mantenint un únic projecte comú de província, uns valors que respiren des de la costa fins a l'interior castellonenc. I repassem actualitat de municipis. Un dron radiografia el Torrelló d'Almassora després de les darreres excavacions.
La regidoria de Patrimoni ha encarregat l'elaboració d'un model de tres dimensions del jaciment del Torrelló del Boberot, en el qual s'arreplegaran els avanços aconseguits en les últimes excavacions. Un dels instruments utilitzats per la firma responsable del projecte és un dron aeri, gràcies al qual van prendre vora 800 fotografies de l'antic poblat durant la jornada de treball de Camp d'Air. Posteriorment, els tècnics assemblaran les instantànies i configuraran la imatge en tres dimensions del jaciment, que podrà ser utilitzada amb finalitats tan divulgatives com científiques. L'elevat grau de detall d'aquest treball permetrà que els experts puguen utilitzar-lo per analitzar la distribució i les mesures exactes dels principals elements del Torrelló, des de qualsevol lloc del món, explicava la regidora de Patrimoni, Amaya Gómez, que ha recordat que aquest model complementarà el ja existent.
Així mateix, els visitants del Museu Municipal del Torrelló completaran la visita a les restes trobades en el jaciment amb la visualització del poblat en tres dimensions i coneixeran el lloc original en el qual se situaven els objectes quotidians. L'interès suscitat per les últimes jornades de portes obertes, diu Gómez, ens ha animat a dur a terme un projecte que permetrà acostar el jaciment a la ciutadania i que les persones puguen apreciar la riquesa d'aquest enclavament. I ens anem ara a acabar les Alqueries. Ciutadans garantís el futur d'aquest municipi amb el seu suport als pressupostos municipals.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de les Alqueries, Francisco Vicent, ha anunciat que Ciutadans garantirà el futur de la localitat amb el seu suport als pressupostos municipals a canvi de baixades d'impostos i altres beneficis fiscals per als veïns. Per a Vicent, l'acord rubricat per escrit aconsegueix desbloquejar la situació d'incertesa i inestabilitat en la qual estava assumit el municipi després de la ruptura del pacte de govern amb Compromís. Ho detalla, ho explica el regidor, el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de les Alqueries, Francisco Vicent.
Pues nosaltres, des del mes de setembre, havíem decidit plantejar a l'equip de govern apoyar-li l'aprovació dels pressupostos sempre quan s'adoptaren una sèrie de mesures que nosaltres considerem fonamentals per a la millora de la vida del nostre municipi. Mesures fonamentalment destinades a millorar el que és la càrrega fiscal que suporta el ciutadà del nostre poble, que és una de les més elevades de la província de Castelló. Nosaltres li vam plantejar a l'equip de govern bonificar en el 95% la transmissió mortis causa d'una vivenda habitual de pares a fills en l'impost de la plusvalia municipal. Vam plantejar suspendre l'aplicació de l'impost de plusvalia municipal a aquelles transmissions de béns que se feren en pèrdues. Vam plantejar reduir un 5% de l'IBI urbana per a l'exercici 2019. Hem plantejat reduir un 10% les places urbanes en edilícia urbana. Hem plantejat destinar una partida important del pressupost, més de 15.000 euros, per a millorar la conservació de camins rurals que estan totalment abandonats en el nostre municipi. Hem plantejat destinar el 50% del pressupost per a rehabilitar una església antiga, l'antiga església del Replà, junt amb fondos FEDER. I hem plantejat també il·luminar l'eixida a la carretera nacional 340 per al costat del restaurant de la mina. Estos plantejaments que nosaltres hem fet a l'equip de govern han sigut acceptats per l'equip de govern, mos pareix perfecte i, per tant, nosaltres anem a complir aprovant els pressupostos per a l'exercici 2018.
I continuem parlant de Ciutadans, en aquest cas a Vila-real, el seu portaveu afirma que el govern ens està deixant ja la seva pròpia herència rebuda sense haver acabat el seu mandat.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha assegurat que l'anunci sobre la pròrroga en els pressupostos demostra la falta de voluntat i la incapacitat del Partit Socialista i Compromís per a gestionar i resoldre els problemes de la localitat. Sobre aquest tema, el regidor ha explicat que Benlloc s'excusa en un risc urbanístic que coneix des de fa mesos, fins i tot anys, ja que porta queixant-se de les sentències des de la legislatura passada. Però la realitat és que mai li les han pres de forma seriosa i solament les han utilitzat per a treure rèdit polític. Així, d'aquelles pólvores, aquells lots, és el que assenyalava l'edil Vicent. Cada vegada és més evident que s'ha passat de l'empastre al desastre i el bipartit ens està deixant la seva pròpia herència rebuda sense ni tan sols haver acabat el seu mandat a causa de la seva nula gestió i continua improvisació.
La pròrroga en els pressupostos demostra la falta de voluntat i la incapacitat del bipartit per a gestionar i resoldre els problemes de Vila-real. Benlloc coneixia el risc urbanístic des de la legislatura passada i no s'han pres seriosament aquest problema ni han fet res per a frenar les seues conseqüències.
I continuem perquè també ha estat crítica la intervenció del Partit Popular respecte a aquest anunci de la pròrroga dels pressupostos de la localitat per a l'exercici 2018. En aquest cas ha estat el regidor Alejo Font de Mora qui ha parlat d'aquesta situació. Ha considerat i consideren des de les files populars que aquest fet demostra la incapacitat per a governar de Compromís i Partit Socialista tenint en compte que tenen majoria absoluta per a poder tirar endavant els pressupostos sense cap tipus de problema. També ha considerat que no es poden excusar en aquestes sentències urbanístiques, ja que consideren que han estat ells, els actuals responsables municipals, els que no han desbloquejat la situació urbanística durant aquests anys que porten al capdavant de la localitat i consideren que aquest és un altre dels factors pels quals poden seguir arribant aquestes sentències o bé resolucions del jurat d'expropiació. Ho explicava el regidor Alejo Font de Mora.
¿Y qué ha pasado en realidad en Vila-real? En Vila-real ha llegado el final de año, ha cogido el señor Benlloc, ha visto todo lo que prometió al principio de año y se ha dado cuenta de que no había cumplido apenas nada de lo que había prometido. Y necesita una prórroga. Señor Benlloc necesita 2 años en vez de 1 para pagar los convenios de las entidades sociales, necesita 2 años para acondicionar caminos rurales, necesita 2 años para asfaltar las calles Cos Valencianes y Alfonso el Magnánim, 2 años para acondicionar el parking en los alrededores de la calle Colón. Necesitará 1 año extra para ampliar el contrato de limpieza, una cosa que ya se previó en los presupuestos de 2017 y que no se ha hecho pese a las constantes peticiones populares y la evidencia de que el pueblo está cada vez más sucio. Al final, esto se resuelve en una única pregunta y es ¿qué resuelve esta prórroga? ¿Qué mejorará con esta prórroga de los presupuestos? Pues nada, igual tendrá que pagar lo que esté obligado a pagar por el jurado de expropiación. Y lo que no ha sabido gestionar hasta ahora en 2017 tampoco sabrá gestionarlo en 2018. Volveremos a estar igual que estábamos. Entonces no mejoramos nada. Prorrogamos unos presupuestos, dejamos en la incertidumbre a mucha gente.
Y cambiem d'assumpte, avui també ha comparegut en roda de premsa el regidor de Territori, Emilio Biol, per a anunciar una sèrie de iniciatives que es van presentar o que el consistori va presentar als fons FEDER per a l'exercici 2014-2020. En aquest cas són diferents memòries tècniques d'actuació en dos eixos fonamentals, per una part la mobilitat i per l'altra el patrimoni immoble relacionat en el turisme. Així doncs, s'ha detallat que aquestes ajudes poden comptar amb una subvenció del 50% d'aquests fons FEDER i cadascuna de les memòries pot assolir 1 milió d'euros. Ha detallat que són 5 les memòries tècniques d'actuació que s'han presentat, una en l'àmbit de la mobilitat, en aquest cas per a la redacció d'un pla de mobilitat urbana sostenible valorat en uns 90.750 euros massiva, i per l'altra part ja estan les diferents memòries dins del patrimoni immoble relacionat en el turisme. En aquest cas, s'ha comentat, estaria la renovació de la coberta del Gran Casino per 132.000 euros massiva. En aquest cas també s'inclouria la reforma de la planta baixa i la façana amb un cost de 241.000 euros massiva. Així doncs, també estaria inclosa dins d'aquest apartat el Teatre Tagoba amb la substitució de la coberta amb 86.000 euros massiva, també la rehabilitació de la façana, la que dona al carrer Insà, per 36.000 euros massiva, i el gruix estaria en la rehabilitació de l'interior del teatre amb 610.000 euros massiva. Altres de les iniciatives estan relacionades amb l'entorn del paratge del Termet i del riu Millars. Així doncs, es parla de la rehabilitació de la casa del Termet, una rehabilitació que està pressupostada en 182.000 euros massiva i que es dedicaria a incrementar els banys públics i també rehabilitar aquest espai per a que poguera ser la seu permanent del Consorci del riu Millars. També altra de les actuacions estaria pensada per al molí a l'Ermita, en aquest cas un centre de congressos, una iniciativa ambiciosa amb el major dels pressupostos, 676.000 euros massiva, que consistiria en la separació de la primera i la segona planta d'aquest edifici per a que la segona fora o poguera ser un centre de congressos de forma homologada. Així es modificarien els banys de la segona, de la primera planta, es crearien de nous a la segona, també s'inclouria un ascensor, s'arreglarien alguns trams de la séquia del molí i també la intenció seria obrir un gran mirador cap al riu. Així doncs, també en aquest entorn i ja més a prop del riu es pensa en instal·lar una zona de joc lúdic, per exemple amb tirolines, això sí, d'una forma més modesta. Així doncs, ha detallat el regidor de territori que són aquestes 5 les opcions per un valor total a IVA de vora 3 milions d'euros.
El muntant sense IVA de les 5 actuacions, de les 5 memòries tècniques d'actuació, i que repeteix com són el PEMUS, el Gran Casino, el Teatre Tagoba, la Casa del Termet i el Molí l'Ermita, centres de congressos. L'import dels diners que se sol·liciten són 2.459.273, 2 milions i mig d'euros més IVA, i amb l'IVA 2.975.720, és a dir, 3 milions d'euros. 5 actuacions, tot plegat, per aquest valor que els he dit, 2,5-3 milions d'euros, que en el millor dels casos podrien obtenir una subvenció d'un 50%, i que abastarien les anualitats 2018-2019. Tinguen en compte, com els he dit, aquestes ajudes europees, FEDER, s'inscriuen en el POFEDER 2014-2020, que així mateix estan dintre de l'estratègia europea 2020, que diuen alguns, i que realment és 2020.
Així doncs, també ha explicat el regidor de Territori que el fet de presentar aquestes memòries independents no vol dir que s'accepten totes o es deneguen totes. Inclús dins d'una mateixa memòria, si hi ha més d'un projecte, es podria acceptar o denegar de forma total o parcial aquests projectes que, recorda, poden tenir fins a 1 milió d'euros per cadascuna de les memòries presentades.
I cadascuna de la memòria tècnica d'actuació pot tindre fins a 1 milió d'euros. I l'organisme que ha de respondre, les pot denegar, les pot aprovar o les pot aprovar de negar en la proporció que ells estimen oportú. Es posa un exemple. Anem a suposar que el pla de mobilitat el donen al 100%. el 100% de la convocatòria, vol dir que ens donaran el 50% dels 90, bueno, dels 110.000 en IVA i tot, no? Però anem a suposar que en la segona actuació, en la segona memòria tècnica d'actuació, que té dos iniciatives, que són la reparació de la coberta, del 60% de la coberta, i la reparació, la rehabilitació de la planta baixa i façana, anem a pensar que l'organisme que avaluarà entén que només ens dona la coberta, doncs ens pot donar només la coberta, el 50%. O ens dona tot? Bueno, doncs ens donarà el 50% de l'import de la coberta i de la planta baixa i façana. Per tant, per això que, encara que s'hagi pogut sorprendre al principi quan hem parlat de memòria tècnica d'actuació, val la pena tindre aquest concepte clar, perquè aquesta és la unitat de presentació. Però no vol dir que aquesta unitat de presentació se tinga que donar tota o desestimar tota. També se pot parcialment adjudicar o parcialment desestimar.
La previsió és que demà es realitzi un plenari per a aprovar aquestes sol·licituds, aquestes memòries tècniques d'actuació, ja que el plaç màxim per a presentar les sol·licituds es tanca aquest 27 de desembre. Doncs arribem a la 1:20, moment de fer una pausa, de seguida continuem amb més convidats i assumptes a la 92.2.
Caro, caro, feo, muy caro, paso de ir a València, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? Ves a Tot Descans. Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Tot Descans. Despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación.
So this is Christmas.
El Nadal és significat de moments especials, reencontres, reunions familiars, sorpreses emocionants. Fisiovila i Podonova volen estar al teu costat aquestes dates tan especials. Bon Nadal!
No escuches, no opines, no hagas eso, no seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Nuevo Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiado con Santander Consumer FCS antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
El día de Año Nuevo, olvídate de cocinar y ven a comer al bar-restaurante Madrigal. Disfruta de un menú completo por tan solo 18 euros. Y si quieres, reserva ya tu plaza para el roscón y el Día de Reyes en el 964-520047. Bar-restaurante Madrigal desde 1964 a tu lado. Calle Ermita 197 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli sortit de l'os de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. A més, tenim vins, fiambres i embotits per a donar-li sabor al teu Nadal. Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18, de Villarreal.
En Navidad, el compromiso, la confianza y la ayuda a los demás están siempre presentes. Y entre amics de comunitats lo tienen claro. Estos son los valores que les definen como empresa. Tràmits de Comunitats, calle Ausias Marc 16, Villarreal, 964-53-63-63. En Navidad y siempre a tu lado.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
En Nadal, Brisset Mòbil vol desitjar-te molta felicitat. Gaudeix de les festes amb les persones que estimes. I deixa't portar per la il·lusió. Brisset Mòbil, el teu taller de confiança. El trobaràs al carrer Brisset número 12, Villarreal.
¿Qué podría regalar estas Navidades?
¿Un abrigo? ¿Unos pantalones? ¿Una camisa? Me voy a Juanjo Jove, que seguro que así acierto.
Aprovecha la promoción especial de Navidad de Juanjo Jove. ¡Acertarás! Encuéntralos en calle Mayor 4 de Villarreal.
La setmana passada ja vam parlar amb la següent convidada, però com se'ns van quedar alguns temes pendents, per això tornem a saludar aquesta setmana a la tècnica d'onomàstica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maite Mollà. Si fa uns dies ens parlava de la toponímia, és a dir, els noms dels territoris, avui anem a xerrar respecte a l'antroponímia. En aquest cas, i de nou, Maite Mollà, molt bon dia.
Bon dia, Sheila. Bon dia.
I com hem comentat, després de conèixer la tasca que realitzeu des de l'entitat respecte del nom dels pobles, dels carrers, també ens agradaria parlar dels noms, no? De les persones. En aquest cas, per exemple, una persona que tinga un nom en castellà i vulga traduir-lo, no? I que oficialment siga en valencià, això es pot fer? És molt complex el procediment?
No, és molt senzill. O sigui, una persona que tinga un nom en, que tinga el nom en valencià, posem per cas que es diga José i vulga dir-se Josep, l'única cosa que ha de fer és anar al seu registre civil, al seu, on està inscrit, i manifestar la voluntat, manifestar que vol tindre el seu nom en valencià. Automàticament li han de posar el nom en valencià, sense expedient i sense cap tipus d'inconvenient, vaja. Si té algun inconvenient, pot demanar un informe a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que tenim un formulari en la pàgina principal del web de la BL. Tenim un formulari que pot omplir i, omplint les seues dades, nosaltres li enviaríem l'informe a sa casa. En el cas del cognom, en el cognom sí que és necessari preceptivament l'informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i, per exemple, en cognoms com Pujades, que una persona que el tinga escrit amb CH, que és un cognom inequívocament valencià. Nosaltres fem un informe d'adaptació ortogràfica que es diu que aquesta forma s'escriu segons la gramàtica i segons les regles d'ortografia, s'escriu amb J. I també l'encarregat del registre civil, només amb la presentació d'aquest informe, li l'ha d'acceptar i ha de canviar el seu cognom, ha de fer una anotació, la seva partida de naixement, que diga que l'usuari, el ciutadà, ha demanat que el seu cognom s'escriga correctament en valencià, que és Pujades o és alemany, amb el dígraf NY o el que siga.
En el cas de...
O sigui que no és difícil, realment no és difícil. Comentes... Es tracta d'anar al seu registre civil, al registre civil de cada persona i demanar-ho.
Però, per exemple, havies comentat, José, que passa a José, però si el nom és una miqueta més complex i la traducció, no?, al valencià no estiguera tan clara, pot haver algun tipus de problema, per exemple, Santiago, Jaume, no?, o Didac, ahí podrien haver algun tipus de problemes?
Nosaltres acabem d'editar, en l'acadèmia s'acaba d'editar la segona edició del vocabulari de noms de persona, i ahí estan consignats tots els noms, o la majoria de noms que poden tindre els valencians i el seu equivalent en castellà. Per tant, hi ha dos columnes i mires la correspondència del nom, com és el nom en castellà i com és el nom en valencià. Això, el secretari autonòmic de Justícia es va comprometre a enviar-ho a tots els registres civils valencians. Per tant, això està en el registre civil i no hauria d'haver-hi cap problema. Si és un nom molt poc conegut o el que siga, que demanen informe a l'acadèmia i es veurà si és una forma que es pot incloure com a valenciana o no.
I sí que en cas de dubte, no, que consulten, i també l'existència, no, d'aquest material que també es pot consultar, que moltes vegades és això, el desconeixement, sobretot de la gent que no sap on acudir, no, a fer aquesta consulta, per exemple.
Es pot consultar en l'apartat publicacions del web de la BL, es pot consultar totes les formes, els antropònims valencians i la correspondència en castellà o al revés, perquè precisament la secció d'onomàstica va pensar que era millor fer-ho així, perquè normalment el canvi en el registre civil sempre és del castellà al valencià, o el canvi que ens demanen a nosaltres. Per tant, era millor fer-ho en forma de vocabulari perquè estigueren les dues formes I precisament per a que fora així automàtic, no? De passar de la d'una forma de Carmen a Carme o la forma que siga.
Uh-huh. I encara, tot i que seria complicat, no, en segle XXI que passarà, poden haver problemes al intentar inscriure als fills en un nom en València, o a priori això ja està més que superat?
Està superat. Hem tingut alguna queixa en algun registre civil concret o d'algun encarregat de registre civil molt concret. També hi ha vegades en què l'encarregat del registre civil en pobles molt xicotets, és possible que la llei no siga molt coneguda, hi hagi dubtes. Ja et dic, si hi ha alguna pega o algun cas, és molt, molt, molt residual. Nosaltres fem informes pràcticament tots els dies i no tenim constància que hi hagi problema, més que ja et dic, en un percentatge ínfim de casos. No tenim... Sí que hem tingut constància d'algun problema que s'han adreçat a nosaltres i ens ha dit el ciutadà està dient-nos això, és veritat? I nosaltres hem dit sí, i a partir d'ahir no hi ha hagut cap problema. Però en principi ja t'he dit que és una cosa molt residual, que hi ha problemes avui en dia.
Clar, fa anys no, l'assumpte era diferent, però a hores d'ara ja s'ha equilibrat.
Clar, a partir del 77, de 1977, que es poden ja consignar noms oficials de les persones en la resta de llengües de l'Estat. Per tant, fa molt, molt de temps d'esta data i ja portem molt de camí recorregut. Per tant, no hi ha problemes, en principi no. És així.
També, Maite, per anar acabant, perquè no et volem furtar més temps, sabem que estàs treballant a hores d'ara, ens agradaria, no, tot i que ho hem anat comentant durant l'entrevista, com es podria fer, no, per ajudar a que les institucions i els ciutadans tinguem més cura del patrimoni lingüístic i que doncs, ens preocupem una mica més, no, també de saber les formes adequades i inclús mantindre-les, no, en el temps per a que no es perguin.
Jo crec que la qüestió principal seria la... tindre consciència que, en este cas, el tema que estem parlant, l'onomàstica, tant la toponímia com l'antroponímia, és un patrimoni cultural i material. Moltes vegades és el patrimoni cultural més antic que té un poble, que té un municipi, perquè es fan obres de reparació de l'església, del que siga, i molt bé, del patrimoni artístic que té el poble, per exemple, però a la millor no es para molta atenció al que és el patrimoni més antic que pot ser que siga el nom del poble en moltes ocasions. Per tant, cal explicar-ho, cal fer molta pedagogia, cal parlar de que a banda del nom dels nostres llocs i a banda de ser un element referenciador, un element que ens situa en un lloc, és també un element lingüístic i un element patrimonial que ens situa en èpoques passades de la història, que ens parla de característiques lingüístiques, que s'han donat en un altre moment històric i que ara han evolucionat, per exemple, per unes altres vies. I també els noms de les persones també són un patrimoni, per exemple, la formació dels hipocorístics en valencià, amb les terminacions en bo, per exemple, quelo, felo, això és una característica pròpia dels valencians i hauríem de tindre cura que això no es perdera. O la manera també de fer els hipocorístics tallant no les últimes síl·labes, com es fa en castellà, sinó les primeres, per exemple, nosaltres diem boro, diem chimo, i diem norat, per a fer l'hipocorístic d'honorat. Tot això són característiques del valencià i de la formació de l'onomàstica valenciana. I jo penso que per a que una cosa siga volguda i siga respectada, el primer pas és que s'ha de conèixer. I això ens cal fer pedagogia i fer divulgació tant de la toponímia com de l'antroponímia valencianes, en aquest cas.
I si algú té aquest interès per conèixer una miqueta més, has comentat que al web de l'Acadèmia poden trobar diferents documents, no? Per exemple, aquest vocabulari dels noms, però hi ha algun llibre de referència o algun espai en el que es pot consultar, no? I aprendre una mica més respecte a aquesta temàtica?
Sí, en el... La veritat és que els valencians tenim sort que hem tingut un primer en la Universitat de València grans especialistes que s'han dedicat al tema. No vull que s'agafi de ningú, però el referent més important és Emili Casanova, també Vicenç Rosselló. Van veure fa molts anys la importància d'estudiar els topònims i els antropònims. Per tant, d'articles i estudis hi ha molts, moltíssims. Després, respecte d'obres més generals, podem citar el Corpus Toponimi Valencià, que és un recull de 50.000 topònims normalitzats, que també poden consultar en el web de l'Acadèmia, el manual que t'havia dit, Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana, la sèrie Toponímia dels pobles valencians, on hi ha un fullet de toponímia de cada municipi. Estem per el número 216, volem arribar als 542 i anem fent-los a poc, es poden consultar també en el nostre web, les actes de les diferents jornades d'onomàstica, els mapes de les sèries autonòmiques, els mapes a escala U36.000, és a dir, que en el que és el web de l'Acadèmia realment hi ha molta, molta, molta informació. Després el llibre per excel·lència per a saber la motivació i l'etimologia dels topònims és l'Onomàstico en Cataluniae de Joan Coromines, que és una obra extensíssima on estan milers de topònims i l'explicació de per què es diuen així o per què, quina és la raó etimològica o la motivació d'aquest topònim.
Així que la ciutadania té moltes opcions, no? Cadascú sí. Allò que trobi més còmode.
Té moltes opcions, sí, sí. Però entrar al web de la ABL, la veritat és que si entren trobaran i tenen interès sobre el tema, trobaran molta, molta, molta informació. Després l'Institut Cartogràfic Valencià també està treballant molt en la matèria, en el sentit que una part de la informació cartogràfica o de la informació espacial és la toponímia, i estem treballant diàriament, ara abans de parlar amb tu, estava parlant amb el tècnic de l'Institut Cartogràfic Valencià, diàriament perquè aquesta informació toponímica siga de qualitat i siga la mateixa la que oferís l'Institut Cartogràfic que la que oferís l'Acadèmia i la que puga oferir tota la Generalitat Valenciana.
Doncs esperem, Maite, que tot aquest treball que dueu a terme en col·laboració amb altres entitats puga tenir el seu fruit i que també a poc la gent siga més conscient de la importància d'aquest patrimoni lingüístic i la onomàstica. Així que, si et sembla, t'agraïm que ens hagis atès, que ens hagis explicat amb tant de detall la tasca, o una part, no? Suposem, de tota la tasca que dueu a terme, i parlem prompte, un plaer.
Un plaer per a mi també, Sheila, moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.
Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export les desea felices fiestas. Nos encontrará en Camino Cedrés sin número de Vila-real.
Y en la noche de la noche buena
llega la Navidad. Y en Sport 2, donde todo el año vive su espíritu. Con los valores de la amistad y el trato humano, ya están preparados para ofrecerte los mejores y más prácticos regalos navideños y de Reyes. Solo con primeras marcas. No esperes a última hora. La atención es personalizada. Sport 2, calle Solades, y Sport 2 Oportunidades, calle Torrehermosa, Vila Real. Casi 30 años deseándote felicidad.
Shopping Center, calle Germanías. Antiguo Mercadona Villarreal, un gran centro de compras, los mejores artículos al mejor precio, gran variedad de adornos y detalles navideños. Shopping Center, calle Germanías, Antiguo Mercadona Villarreal.
Thank you.
freqüència modulada ens estem apropant a aquest cap de setmana en el que es celebra la nit de Nadal i per a donar una bona benvinguda a aquesta data tan assenyalada l'auditori tornarà a rebre una actuació molt especial, una cantata en naixement que ja es va presentar a la localitat l'any 2014, es va repetir el 2015 i torna enguany. I per això tenim ací un dels responsables, en aquest cas de la part escrita dels textos d'aquesta representació, Jacinto Heredia, molt bon dia.
Bon dia i bon Nadal a tots.
Igualment, també suposem que també enguany especial, perquè a un dia o no, dos de que arribi el Nadal, torna el naixement a l'auditori.
I això era l'aspiració, que tornarà cada any, i sobretot el dissabte anterior a la nit de Nadal. I enguany, pues, més proper no pot ser, no? Tindrem tot seguit el naixement i després l'autèntica celebració. I bueno, estic així per a convidar a tota la gent, els que ja el coneixen i els que no han vingut encara a sentir esta cantata, que és original, la música de Rafael Beltrán, com bé sabeu, els textos són meus, i amb que compta la participació de l'Orquestra Supramúsica, del Cor de Cambra i del Cor Juvenil de la Unió Musical Alira.
Abans d'entrar en detall, per si alguna persona ho ha anat, però no sap ben bé què és una cantata, quines són les peculiaritats d'aquest tipus de representació?
Bé, la cantata és una peça musical per a orquestra i veus i que no té una representació escènica, diríem, no és teatral, com pot ser l'òpera o altres manifestacions d'aquest tipus. Estarà l'orquestra i estaran els solistes i el cor i van participar en tipus concert, de manera que hi haurà un solista que és el que representa la lectura de l'Evangeli, de la part més, diríem, rigorosa d'aquesta història, de la història del naixement de Jesús, i després unes cançons i duos i cors que en els que participen diversos personatges, Sant Josep, Maria, que canta una cançó de bressol, el xiquet, un duo de pastors, el cor d'àngels, el rei mag, però també té una particularitat que el fa que no només siga una part seriosa, sinó que estiga més propera a la gent, perquè hi ha la participació també dels animals que van ser testimonis de tota aquesta història. És a dir, la mula que va portar a Sant Josep i a Maria cap a Belém, el bou que estava a l'estable on va néixer Jesús, un anyell, una ovelleta, que va estar present en l'anunci als pastors, i finalment el camell, que va ser un dels que van portar els mags per a fer l'adoració al Nadal, al Jesús.
I suposem que aquests elements, que són molt, molt curiosos d'escoltar, no? Com sonarien musicalment aquests animals, és per apropar-se també al públic més jove i també, tot i la part seriosa, que també es puguen divertir-se.
Sí, la idea, i en això Rafael Beltrán va fer una tasca magnífica, com ell acostuma, perquè té una enorme sensibilitat i una capacitat de treball molt gran, doncs va fer que les parts més líriques siguin d'una consistència gran, però també les parts més populars, com aquestes veus dels animals, o com una Nadala de les ofrenes, la que canten els pastors, i que és interactiva perquè se convida a cantar també al públic, etc. N'hi ha un equilibri que fa que sigui una cantata de no molta duració, no arriba, més o menys és una hora de concert, però que puga ser dirigida a un públic entès en música, però a tot tipus de públic, al públic familiar, inclús que siga atractiva per als joves, per als xiquets que puguen assistir.
I també des de l'Orquestra Supramúsica havien mencionat que no és molt habitual trobar aquest tipus d'espais musicals en general, molt menys a l'àmbit espanyol i menys en València. I sí que suposem que és una raresa, no?, per així dir-ho.
Sí, sí, perquè n'hi ha composicions molt solemnes de Bach, oratoris, que estan en alemany, i n'hi ha altres peces, n'hi ha una molt interessant en Amèrica, en música d'estil americà, que la va escriure Art Garfunkel, aquell del duo de Simon i Garfunkel, però en l'àmbit valencià i en Espanya, i en concret és la primera vegada que es fa una cantata d'aquest tipus. N'hi han moltes peces relacionades dins de l'àmbit litúrgic amb la Passió de Crist, la Setmana Santa, però del Nadal, a banda de les tradicionals, dels els càntics tradicionals, una peça musical d'un cert relleu no n'hi havia cap. No? N'hi ha algunes representacions que són teatrals, però com a oratori, com a cantata, purament, no, és la primera vegada.
Així que la gent també fica en valor allò que estuvo oferint, no? Perquè és únic.
Sí, esperem que ho consideri així i que tots els anys puguem tornar a assistir a la representació, a l'execució de la peça i que siga d'alguna manera com la felicitació del món de la cultura cap als ciutadans de Vila-real, no? Sota el patrocini de l'Ajuntament, la col·laboració de les regidories de cultura i de tradicions també, i que estiga a poc a poc, tinga un arrel i siga apreciada per tots els vila-realencs.
Perquè l'objectiu continua sent este, com des de la primera edició, que no falte cada Nadal a la localitat.
Esperem que siga així, que continuï el suport i que puguem tornar a fer-ne. Ja sabem que són unes dates en què n'hi ha moltes activitats relacionades al Nadal, càntics de dos tipus, corals. Precisament la vespre, el divendres per la nit, n'hi ha un altre concert a la Caixa Rural que el presenta la Coral Ciutat de Vila-real i el cor infantil del Botànic al Duc, dirigit per Anna Pitarch, que també és la directora del cor de la Lira. Anna fa una tasca enorme amb els joves i en aquestes dates i està present en tots els llocs. I hi haurà un concert també i a més a més, dins de l'acte es farà el lliurament dels premis del concurs de Belems que organitza els Lluïsos. Serà el divendres a les 8:30 de la nit i el dia següent, el dissabte, tindrem el naixement. Les entrades estan ja a disposició del públic i les poden arreplegar a les oficines de la Regidoria de Cultura a l'Auditori.
Entrades gratuïtes, però sí, per a tenir compte de l'aforament, no cal tindre aquesta invitació.
Exactament, és gratuït, és lliure l'entrada, però el control normal per les necessitats legals, l'aforament de l'Auditori.
I tot i que algú siga repetidor en el bon sentit, que ja l'haig vist totes dues edicions anteriors, s'inclou alguna cosa nova o digueren que més o menys, tenint en compte ja la feina que es va fer, ja està bé?
No, pensem que té l'equilibri suficient. De vegades s'ha pensat d'incorporar alguna peça més, etc., però té la duració i l'equilibri de música, pensem que hi doni. N'hi ha, com sempre, alguna novetat. Per exemple, Veus de Cambra va ampliar la presència de cantants, serà un cor reforçat, i també tenim un director nou. La primera vegada el director va ser Carles Ramon, que era aleshores el director de Supramúsica. La segona ocasió la va dirigir Josep Gil, i enguany un altre vilarrealenc, Javier García, que ell està treballant a Barcelona i, en fi, té una gran experiència musical en tots els sentits, i serà el director en aquesta ocasió.
Així que també és important que s'estrene cada any un director, això vol dir també del nivell que hi ha a Vila-real.
Sí, i que cadascú proporciona els matisos ell dirigís i li dona la forma que va dins de la base musical, però cadascú aporta la seva experiència i la seva personalitat.
I també crec que tornaran a haver il·lustracions, no? No sé si estarà.
Sí, la projecció d'algunes imatges que estan fetes per xiques, que és un pseudònim que empra una xica que conec bé, que és Sara Heredia, i també la col·laboració d'Álvaro Beltrán en la part tècnica, pues tindrem un complement molt important en la representació.
Crec que ja ho vam comentar, però un espectacle familiar, a més també amb orígens familiars, ja que doncs, sí, tant tu com Rafaela porteu els vostres fills.
Sí, faena gratuïta totalment, però crec que és una aportació important perquè que puga cada any el naixement estar present a Vila-real.
Doncs esperem que s'ompliga l'Auditori, recordem, és a partir de les 7 aquest dissabte. Abans havies comentat també l'actuació a la Fundació Caixa Rural, però que no obliden agafar les invitacions per a no quedar-se sense cadira.
Pues esteu tots convidats, ja vindreu, els que ja la coneixeu per a tornar a disfrutar-la, els fans habituals, però també tota la gent que encara no ha vingut té ara una ocasió especial de celebrar la Navitat amb nosaltres.
Doncs esperem que així siga i tot i que ho havies comentat a l'inici, bon Nadal i bona entrada d'any.
Així no siga per a tots. Salut i pau.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
I avui ens acompanya Ràdio Vila-real des de UCOBI el seu president Paco Arrufat. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Què tal va anar aquest VilaChef? Com va funcionar?
Pues la veritat és que va funcionar molt bé, va tindre molt bona acollida. Es va plenar el cupo de participants possibles que tenien, perquè l'horari, òbviament, era reduït, però sí, van ser més de 25 xiquetes que van poder gaudir d'aquesta activitat organitzada des d'UCOBI, on es van fer dos plats. Es van fer un pla de broxetes en fruta i un altre d'això que se diuen muffins, que pareix que siga modern, magdalenes de sempre.
Sí, magdalenes en xocolate, no?
Correcte, Núria.
Bueno, i m'imagino que els xiquets molt contents, no? Molt il·lusionats i que després ho ficaran en pràctica a casa, no? Això és la idea.
Així és un camp que està ara de moda, educatiu, i és una activitat diferent, divertida, tant per als xiquets com per als pares, i que es pot portar a terme a casa també.
Bueno, la va fer una dietista, no? Aquesta recepta o aquestes receptes.
Sí, Eva, una xica dietista, és la que va organitzar o va impartir aquestes lliçons de cuina per als més menuts.
Per això va ficar fruita.
Així no, n'hi ha que tindre una combinació saludable, Núria, sempre en aquestes dates nadalenques que ens venen.
Molt bé, doncs un ple, no? Plenet va estar això, aquesta activitat, i s'espera que la Fira de Nadal també ho estiga. Una Fira de Nadal que tindrà lloc aquest cap de setmana, ja s'està muntant, no?
Així s'està muntant, s'inaugura avui mateix a Núria, a la plaça Colón. La plaça Colón, recordem que és aquesta que està entre el mercat i l'església, en aquesta esplanar, aquest espai nou que ens queda en Vila-real, i des d'UCOBI també tratem de plenar, dinamitzar i fer-la atractiu per a tots els vila-realencs i els visitants que tenim a fer les compres a la nostra ciutat.
Molt bé. Bueno, i conta'ns alguna coseta, quantes parades hi hauran, de quins estils?
Pues n'hi ha diverses parades, n'hi ha parades des de moda i complements, com són moda solga, organdí, n'hi ha sabateries, n'hi ha joguets, n'hi ha joguines, bolsos, complements, altres detalls, turrons, tindrem un poc de producte local, complements, regalets d'última hora, productes nadalencs, un poc tratar de donar-li sentit, no, a una fira nadalenca, que és el que tratem de fer des d'UCOBI. En quant a activitats, també tindrem activitats per als menús, no? Per a fer-ho el més atractiu possible. Des d'UCOBI hem organitzat hinxables, cames elàstiques, uns animalets que corren un muntó, que aniran corregant per la plaça i inclús fins con tompel de sucre.
Que bo, mare de Déu. O sea, que està molt bé. El plan és ideal perquè per a les compres que se puguen anar fent, compres així d'última hora, per exemple, és una meravella. Bueno, per a l'amic invisible mateixa, per a les compres de Nadal o inclús de cara a Reis, no? Se poden anar pegant una mirada o, bueno, per a fer-te un autorregal. Per què no?
Perquè no, així sempre és benvingut qualsevol tipus de regal. I estarem del 20 al 23 en aquesta plaça Colón, des de les 11 del matí fins a les 8 i mitja de la vesprada, Núria.
Des de les 11 del matí fins a les 8 i mitja de la vesprada, ininterrompudament.
Sí, estarem aquests dies del 20 al 23.
Bé, però els xiquets ja saben que són protagonistes, evidentment acaben el col·le ja aquesta setmana, aquest divendres, i tenen molt de temps lliure. Aleshores, si se'ls enduen els pares o els abuelos a passejar, a donar una volteta per la Fira de Nadal, ells volen estar entretinguts i per això heu preparat activitats per a ells.
Sí, a més de totes les activitats fixes que estaran en la fira, però fer-ho el més atractiu possible perquè els xiquets i els pares puguin gaudir d'aquest espai que creem des de UCOBI. Tindrem el dia 23 la visita del Pare Noel, com ja fa 4 edicions que organitzem des d'UCOBI, i els més menys podran apropar-se a contar-li quines són les seves il·lusions i esperances per a aquestes festes.
Ah, i a més quedarà ben poquet, no?, per a que arribi el Pare Noel, i estan molt il·lusionats, els xiquets.
Així és, faran. El dia d'abans el tindran a la plaça Colón, així en Vila-real.
Però no només això, sinó que també hi haurà màgia.
També el dia 30 hi haurà màgia a la plaça Vallarri amb el Mago Pinchito i amb una associació de veïns que ens prepararà una xocolatada monumental. I és bo, no?, que els veïns col·laboren en el comerç, que es donen a conèixer les associacions de barri, com ja van fer participant en la decoració de carrers i façanes organitzada fa unes setmanes, i és d'agrair, no?, que les associacions s'impliquen en el comerç de la seva ciutat. I tancarem la programació per a les festes nadalenques el dia 4 de gener amb la participació de Clubs Band, aquesta banda rockera per als més menuts i que tanta marxa es dona als xiquets i als pares.
I als pares, perquè jo crec que la majoria de cançons que canta Clubs Band les coneixem tots.
Sí, jo crec que sí, que és una activitat familiar, dinàmica, sí. I tratar de traure-nos al carrer, que això és el que busquem des del COVID, en unes dates tan importants, tan assenyalades, quan el comerç té importància, té una campanya importantíssima, sí. Tratar de dinamitzar aquest centre comercial obert que és Vila-real i on se creen llocs de treball locals per a la gent del nostre poble, pues és important recolzar aquestes iniciatives tant des del COVID com des dels clients que es queden a la nostra ciutat. Núria.
Com dèiem, n'hi ha que donar-li la importància que mereix als comerços locals, s'ha d'eixir al carrer, s'ha de fer les compres, com està funcionant la campanya nadalenca, ja se nota, perquè bueno, jo la veritat que me meneja pel centre i sí que se veu moviment.
Sí, n'hi ha moviment i cada volta més. Vila-real és, per antonomàcia, una ciutat comercial, una ciutat de tendes, de producte propi, de producte de qualitat, de tracte preferent, de tracte especial en els clients, i això és el que tractem de recalcar des de la Unió de Comerç de Vila-real, des del COVID.
Però clar, vosaltres heu dit, anem a incentivar les compres. Si compres en un comerç local que estiga dins del COVID, doncs podràs entrar en algun sorteig que altre. Anem a refrescar aquests sortejos, anem a contar-li als nostres oients, perquè estan pensant ja en fer les compres.
Pues per a aquestes compres de Nadal tenim dos sortejos. Un sorteig de 100 euros en el que participen tots els comerços d'UCOBI. Qualsevol client que compra qualsevol comerç de Vila-real entrarà en un sorteig per a guanyar 100 euros per a fer les seves despeses de Nadal. Hi haurà tres premis, 300 euros en premis. I un altre, hi haurà dos sortejos de valor 150 euros de la targeta i més per a tots aquests clients de Vila-real o dels pobles del voltant que ja tinguin la targeta IMAS. És la targeta de fidelització de UCOBI, que col·laborem amb Covaco. Covaco és l'associació d'associacions de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Tratem de treballar tots en la mateixa línia i per tratar de donar avantatges a la nostra ciutat. Tots aquells que tinguin la targeta de fidelització, sí. Es farà un sorteig de 150 euros, es regalaran dos targetes de fidelització, sí. Ja carregades amb 150 euros per a comprar en qualsevol comerç que tingui aquesta targeta.
Doncs tenint en compte les despeses que hi ha ara a finals d'any en totes les compres, no estaria gens mal que tocara. El més important de tot, el fonamental, és que la gent faci les seues compres en els comerços de Vila-real i així optarà a tots aquests sortejos. Quan se sabrà qui és el guanyador o els guanyadors?
El sorteig tindrà lloc el dia 29 de desembre. I el 29 de desembre es podran fer les compres, es podran gastar aquests 600 euros en premis fins al 5 de gener.
Oh, que meravella, per a Reis, de meravella. Doncs recordem, per tant, del més recent, que és que avui comença i s'inaugura aquesta fira de Nadal a la plaça Colom. A quina hora s'inaugura?
S'inaugura a migdia, Núria.
Ah, molt bé. Doncs ja ho sabeu, que podeu gaudir d'aquesta i pegar una visteta, que segur que trobeu alguna cosa que vos agrada. Paco, bueno, convida la gent a que s'apropi a la fira.
Convidem a tots els radioients de Ràdio Vila-real a que s'apropen a la fira de Nadal, que tindrà lloc del 20 al 23, a participar el 23 en el Pare Noel, el 30 en la Vallarri, en el Mago Pinchito, i el dia 4 de gener en Clubs Band. Convidem a tot el món a comprar en la nostra ciutat, en Vila-real, un centre comercial obert, i des del COVID volem desitjar-vos a tots molt bones festes.
Bon Nadal, gràcies.
Moltes gràcies, Núria.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2, de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Can't think of you. Futbol a Ràdio Villarreal. Diumenge a partir de les 4 menys quart de la vesprada, València-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Brosses, Canem, Canós Impresors, Catering Esther, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Charter Villarreal, Charcutería Vinoteca Santiago Manrique, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Dasuel Auto, Defuser Fin, Domino's Pizza, Gasolinera BP, Granier Cafetería, KM y Data, Maver Auto, Malco Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Villarreal, Real Export, Restaurante Aldemilio, Sánchez Mediadores, Serigrafías Libras, Sevi Real, Shopping Center, Somos Carne, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tràmits de Comunitat, Ciudad Castellón. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Fútbol.